Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa de salut i hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Un programa que en el seu moment va néixer per, sobretot, posar al damunt de la taula temes que ens interessen, temes que poden ser útils a nivell de nutrició i a nivell d'hàbits saludables, i sobretot per desmitificar moltes coses que hi ha relacionades amb els hàbits saludables en general i amb la nutrició en particular. El tema que avui ens ocupa i que serà pràcticament el tema principal del programa d'avui té a veure amb el gluten. Ja sabeu que s'ha posat de moda el consumir aliments sense gluten. Per què s'ha posat de moda? Doncs perquè algú ha començat a escampar la brama que això de menjar sense gluten és més saludable, que menjar sense gluten pot ajudar-te a perdre pes, etc, etc. Això és un mite? Té algun punt de veritat? És millor menjar sense gluten? Avui pararem amb dues autores d'un llibre que ho explica tot amb moltíssima profunditat. El llibre es diu Sin gluten i sin riesgos i seran amb nosaltres les seves autores, Núria Pablos i Elisa Mora. I com que dilluns va començar això de la tardor, doncs avui amb la Gina Estapé, la nostra dietista i cuinera de capçalera, parlarem de les fruites de tardor, quines són i com les hem de consumir, més enllà d'agafar-les i menjar-nos-les també, com les podem incorporar a dins de la cuina del dia a dia. Tot això i alguna coseta més avui als Sants i Estalvis, el control al Luis Alonso. Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l'Instagram i el Twitter, @sansiestalvis. Benvingudes, benvinguts i comencem.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. L'entrevista.
Segur que ho heu sentit. Ah, no, és que si no menjo gluten m'aprimo més ràpid. No, és que això de menjar gluten no és bo per la salut. Això són mites o són coses que són veritat? Hi ha un llibre que ha publicat Zenit que es diu Sin gluten i sin riesgos. Les seves autores són avui amb nosaltres, la Núria Pablos i la Elisa Mora. Sin gluten i sin riesgos, todos los mitos y verdades que necesitas saber. Ho explica tot molt bé. Tot, a més, va més enllà del tema de gluten perquè perd el temps, si m'ho permeteu, explicant coses que són col·laterals però que ajuden també a entendre tot el tema del gluten. A nosaltres avui la Núria Pablos, que és consultora especialitzada en benestar emocional. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
I la Elisa Mora, doctora en biologia per la UB. Què tal? Benvingudes.
Gràcies, bona tarda.
D'entrada, moltes gràcies pel llibre, però tinc una primera pregunta per la Núria. Què fa una consultora especialitzada en benestar emocional fent un llibre sobre gluten?
Bueno, això una mica també és el que al final va aparèixer en el llibre. Jo porto molts anys treballant en el benestar de totes les persones, des de la psicologia, des de l'educació, i aleshores, a part de que soc celíaca, que també fa molts anys diagnosticada, i porto molts anys batallant amb el gluten i amb haver de justificar cada dia la dieta que faig i per què s'ha de fer de manera estricta. I aleshores ens vam ajuntar amb la Eli, que té la part més científica, la part més tècnica, la part més incrèdula, i vam dir que calia fer alguna cosa per posar una mica d'ordre en tot aquest embolic que hi ha del que tu deies, no? De que a prima menjar sense gluten no va millor per la salut, i aleshores ens hem repartit una mica, tot i que el llibre està plantejat en conjunt i els mites els hem plantejat les dues en conjunt, ens hem repartit una mica la feina, no? Uh-huh. I ella ha agafat més la part tècnica, jo he agafat més la part social i la part més psicològica, perquè ens semblava que també era molt important parlar de tota aquesta vessant que normalment no es parla. Ja en el cas de gent que té patologies associades amb el gluten,
Exacte. Que no només són la celiaquia.
Que no només són la celiaquia,
exacte. Això també és molt important. L'Elisa Morano, cal que li expliqui, que li pregunti per què fa un llibre sobre aquesta qüestió, però tu també ets celíaca.
Sí. A mi em van diagnosticar el 87. I, bueno, una mica com la Núria, no? Jo ja fa 32 anys que he de viure sense gluten i últimament, doncs, és molt més complicat perquè hi ha tots aquests mites que dificulten molt mantenir una dieta sense gluten correctament. Mm-hmm. I especialment hi ha com moltíssima pseudociència en tot aquest aspecte, i bueno, doncs el meu granet de sorra, no?, era aportar, des del coneixement, des de la biologia, desmentir totes aquestes pseudociències que dificulten una dieta que has de tenir perquè tens una malaltia crònica.
A més, penseu una cosa, les persones que no volen menjar sense gluten, que és molt respectable d'altra banda, i no passa res, perquè sí, perquè ho prefereixen així o pel que sigui, si de tant en tant mengen una mica de gluten no passa res, en un restaurant o on sigui, però una persona celíaca no pot menjar res que contingui gluten, perquè això és un problema greu per a aquesta persona.
Exacte, sí. Bueno, una de les coses que volíem posar de manifest en aquest llibre, no?, i per això li hem dedicat un capítol, és la frase que més vegades senten els celíacs al llarg de la seva vida, que és, i per una miqueta què et passa, no?
Clar, llavors, com si fos una al·lèrgia que no ho és, eh?
Exacte, que no és una al·lèrgia, que, bueno, a un al·lèrgic per una miqueta també li passa, perquè també són dependents de la dosi, però el que volíem posar de manifest dedicant-li un capítol és que la ingesta repetida de traces té greus conseqüències per la salut a mitjà, a curt, mitjà i llarg termini. Mm-hmm. I llavors ho volíem explicar perquè la gent encara pensa que la celiaquia és una intolerància, per això li hem dedicat un altre capítol, mm-hmm. i d'aquí ve aquesta idea de que les traces, doncs, per una miqueta no et passarà res, no, no serà tan greu, i era donar-li a les traces la importància que es mereixen.
Clar. Vosaltres, clar, avui parlarem molt de celiaquia, però no només d'això per al llibre, eh? Però vosaltres, quan aneu a un restaurant que diu sense gluten, en algun moment de la carta, us en refieu d'això? Perquè, clar, no només és que allò que t'estan donant no porti cap cereal que conté gluten, és que, a més, s'hagi fet en un lloc que no estigui en contacte amb altres cereals que sí que contenen gluten, que no hi hagi contaminació creuada, no?, que es diu.
Exacte. En el llibre també li dediquem un mite als restaurants, perquè fa uns anys sí que hi havia pocs restaurants on podíem menjar, però realment sabies que podies menjar. I ara, doncs, amb la moda de la dieta sense gluten, la banalització una mica que s'ha fet de la dieta sense gluten, no? Perquè, com tu deies, no és el mateix que una persona afectada per una patologia hagi de menjar sense gluten i ha de fer una dieta estricta, sense traça, sense contaminació, i una persona que per moda o pels motius que vulgui fa dieta sense gluten, doncs pot ser que vagi a un restaurant, demani un plat sense gluten, però després es mengi o provi el de la seva parella, que és amb gluten. No? I aleshores això no és una dieta sense gluten estricta, que és el que estem molts cops diem en el llibre. Una dieta sense gluten estricta és molt diferent que fer una dieta amb una miqueta de gluten. Llavors, el que nosaltres volem és que no hi hagi confusió en això. Ara, tu mires qualsevol guia de restauració i, bueno,
tot arreu hi ha sense gluten.
Correcte. Doncs la gent et diu, oi, però si tu ara pots anar a menjar a qualsevol lloc, però si els celíacs no teniu cap problema ara, no?
I la cuina fa 2x2, no?
I llavors tu dius, no, és que ara tenim més problemes que abans. Jo ho dic en el llibre en algun moment, jo no he tingut tants problemes de contaminació com he tingut aquests darrers anys. És a dir, jo en tota la meva vida de dieta sense gluten no m'havien contaminat en els restaurants. I aquests 3-4 anys últims, o sigui, ha sigut... Hasta el punt és que jo ja quasi no surto.
Ja no surts.
No, és una passada.
Què us passa? Clar, quina és la quantitat mínima que afecta una persona afectada per la celiaquia?
Clar, el tema és que sense gluten és un concepte que està definit per llei. ¿Vale? Sense gluten és un llindar màxim de 20 parts per milió. ¿Vale?
20 parts per milió és que era molt poc, eh?
Que si tinguéssim un bombo de la loteria ple d'un milió de boletes, només 20 d'aquestes boletes podrien ser gluten. O sigui, és una quantitat ínfima.
Els que no ens ha tocat mai ho entenem perfectament, això que has explicat.
Les mulletes aquestes que hi ha dibuixades en la portada.
Clar, és a dir, és que 20 parts per milió és pràcticament res. I això vol dir sense gluten. Llavors, aquest llindar es va establir en un moment on encara, diguéssim, els mètodes analítics no eren prou precisos i s'estava com encara definint què volia definir sense gluten, etc. No? Llavors, és un límit de compromís, de manera que una persona que té una... Bueno, en aquest cas, celiaquia, una patologia associada a la ingesta de gluten, per més menjar que mengi, si tot el que menja conté només 20 ppm, mai superarà aquest llindar de tenir atròfia vellositària, diguéssim.
Mm-hmm. Molt bé. I si aneu a un restaurant on, per la raó que sigui, s'ha superat aquest mínim llindar o molt més, què us passa?
Clar, el tema és que, bueno, pot ser, d'entrada, que això és una de la gran problemàtica que pensem i que ho hem tractat molt en el llibre, és que fer mal fa mal perquè és una malaltia autoimmunitària crònica, que no té cura. Llavors, la ingesta de gluten, encara que sigui una mica o més quantitat, fa que el teu sistema immunitari s'activi i genera una reacció dins del budell que destrossa les vellositats intestinals, que són les parts del budell que tenen com una forma de muntanyetes, mm-hmm. que és el que s'encarrega d'absorbir els nutrients. Per tant, el teu budell no té capacitat d'absorbir els nutrients, estàs desnutrit, però és que, a més, la ingesta de gluten deixa anar substàncies inflamatòries a la sang. Per això és una malaltia que expliquem que és sistèmica, és a dir, que no només afecta el budell, afecta tot el cos.
Mm-hmm. Mm-hmm.
I aquest és el problema i la diferència amb una intolerància. No? Ah. Llavors, quan una persona necessita menjar sense gluten, no pot menjar ni una miqueta, ni una mulleta, absolutament res, perquè això té conseqüències a llarg termini.
Digues.
Afegeixo que una persona celíaca pot anar a un restaurant, menjar gluten i no adonar-se'n. Perquè, precisament, una de les problemàtiques de la malaltia celíaca és que no tothom se n'adona que menja gluten. Hi ha persones simptomàtiques i persones no simptomàtiques, que no vol dir que les persones no simptomàtiques els afecti menys. És a dir, la lesió la tindran igual, però no se n'adonen. Exacte. I llavors això... Clar, jo vaig a un restaurant, jo soc molt simptomàtica. Jo vaig a un restaurant, em contaminen, em poso a morir, però no torno en aquest restaurant. Però, és clar, una persona que no se n'adona pot seguir anant en aquest restaurant i contaminar-se més vegades. I això és molt greu. De fet, hi ha un estudi americà que van mirar restaurants, teòricament, on hi havia menús aptes per celíacs, i es va veure que el 30% dels plats havien estat contaminats.
I era un restaurant amb menús aptes,
amb menús aptes, és a dir, suposadament, de cada 100 persones que haguessin anat a menjar en aquests restaurants, 30 haurien resultat contaminades, que això és molt greu.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Comencem una mica pel principi ara, explicant que no tant que és el gluten, perquè ens perdíem una mica, és una proteïna que trobem en determinats cereals, però sí on trobem. Per exemple, corregiu-me si m'equivoco, que així anem més ràpid. Els troba en grans de determinats cereals, de les gramínies,
Sí.
Estem parlant del blat, però no només el blat, sinó tots els derivats del blat, digue-li triticum, digue-li camut, digue-li espelta, que molta, sí. Hi ha molta confusió sobre això, El blat... L'espelta és blat, el camut és blat, per tant, el blat, d'acord? En general, i tots els seus derivats. El sègol, que és el centeno, l'ordi, que és la cebada. Després tenim la cibada o l'avena, que segons quin manual agafis sí o no, però en principi el posem a dins del grup perquè sí que té gluten, però pot afectar o no.
A veure, el tema de l'avena és una mica controvertit,
sí.
D'acord? Perquè l'avena, o sigui, la cibada, es considera un cereal lliure de gluten des del 2009. D'acord? A la Comunitat Europea...
A Canadà?
A Canadà i als Estats Units. El que passa és que hi ha un petit percentatge, que depèn de l'estudi que miris, varia, de celíacs als quals no els hi senta bé. D'acord? Per tant, es recomana des de les associacions de celíacs que vagis al metge abans de consumir la cibada. Per exemple, a Austràlia, la cibada... L'avena...
Es pot dir l'avena en català perfectíssimament.
Llavors, l'avena no es pot etiquetar com a sense gluten. Llavors, una de les... hi ha estudis, això, que han demostrat que hi ha una petita part dels celíacs als qui l'avena no els hi senta bé.
Vale.
Per tant, bueno, nosaltres expliquem una mica quina és la situació dels diferents països, quin és el protocol que hi ha als diferents països i quines són les crítiques que es fan als diferents estudis perquè la gent tingui tots els coneixements per poder decidir i, sobretot, diem que vagin al metge a fer aquesta consulta.
Clar, la majoria de metges et diria que no menges. El vostre consell, quin seria davant de l'avena? No menjar-ne?
A veure, jo el que crec és que realment l'avena podria aportar moltíssimes propietats i molta fibra, que és una cosa que la dieta dels celíacs sovint falta. I a més, diguéssim que les propietats que aporta faria el paladar una mica diferent, no? Uh-huh. El tema és que, bueno, si ets simptomàtic... sabràs que et senta malament, però i si ets asimptomàtic?
Clar, per això és la meva següent pregunta, també. Si ets asimptomàtic, no saps que t'està afectant, i aleshores...
Clar, per exemple, a Austràlia hi ha un protocol d'introduir l'avena en biòpsia abans i després. El que passa és que, per exemple, Canadà reconeix limitacions en la bibliografia en estudis a llarg plaç, i en estudis a curt plaç, però no a llarg plaç. Llavors, seria necessari que hi hagués, diguéssim, com una mica de consens, no?, a nivell... mundial, perquè Europa diu una cosa, Austràlia diu que, bueno, que qui se la vulgui introduir, que sàpiga que hi ha una petita part de la població que pot ser que no li senti bé, i Europa també es diu que, bueno, que pot ser que no tothom la toleri. Però és que, a més, l'avena, com que té molta fibra, si no estàs acostumat, també pot ser que et senti malament d'entrada. Llavors, igual una persona celíaca està prenent l'avena i li senta malament, però no perquè sigui una d'aquella petit percentatge que no li senta bé, sinó perquè no està acostumada a aquestes quantitats de fibra, no? Llavors, el nostre consell és que sigui un metge qui t'assessori abans d'introduir això.
Per tant, repetim, blat i els seus derivats, sègol, que en castellà és centeno, ordi, que en castellà és cebada, i cibada, que és avena, perquè ens entenguem. Aquests, i després els derivats del blat, d'allò que hem dit respecte al camut. I els que no en tenen són blat de moro, l'arròs, el mill, el sorgo, i després hi ha uns pseudocereals, el tef, la quinoa... l'amarant, i un altre que està una mica fora d'això, que és el trigo sarraceno, el fajol, que tampoc tenen gluten. Per tant, això d'entrada ens diu què té gluten i què té no, i què no en té, però també ens diu que les persones que són celíaques poden menjar cereals, si són d'aquest tipus, sí, sense gluten, i les persones que volen menjar sense gluten poden continuar menjant, això ho dic perquè després en parlarem una altra idea, les persones que volen menjar sense gluten, per la raó X que siguin, necessàriament no tenen per què tenir una dieta desequilibrada perquè no han d'eliminar tots els cereals. Hi ha una part de cereals que no contenen gluten, que són aquests que hem dit al final, que se'ls podrien menjar, Seria una mica això. Perfecte. Molt bé. Però és que a vosaltres al llibre, clar, feu un test molt xulo, que el repetiré perquè els oients el puguin fer. Penseu si té gluten o no té gluten, això? Té gluten la xocolata? Sí o no? Infusió amb aromes, hamburguesa, curri, iogurt... Perquè si veus que darrere d'això són els cereals que he dit, iogurt amb trossos de fruita, canyella molta, maionesa, tofu, llenties, pernil de York, fideus d'arròs, beguda de soja, seitan, gelats, blat de moro, de fet serien crispetes de blat de moro en concret, i tempe, que el tempe també està fet amb soja. Segurament la majoria d'aquesta cosa potser heu dit que no. Doncs vosaltres dieu al llibre que tot això té o pot contenir gluten.
És susceptible de contenir gluten.
Pel procés de fabricació, en aquest cas, segurament, no?
Sí, i perquè el gluten...
Bueno, en el cas del seitan, perquè és gluten
pur. Sí, perquè és gluten pur. Sí, sí.
Seitan no, però...
Però perquè el gluten és que aporta moltíssimes propietats a nivell de organolèptiques, de textura, de sabor... Crea una xarxa que, de fet, per les persones que el vulguin veure, proposem un experiment.
Ah, sí.
I sí, per això, com que dona totes aquestes tan propietats que fa que les coses estiguin bones, s'utilitza en tot. Per tant, una de les coses que també dificulta mantenir una dieta sense gluten és, dona, però això és xocolata, la xocolata no porta gluten, tu pots menjar tranquil·lament. No, 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 és transmetre la idea de que el gluten pot estar a tot arreu. Que és el fet que dificulta, no, moltes vegades, seguir una dieta sense gluten de forma estricta. Que el gluten està com amagat, i potser coses que no són molt evidents contenen gluten.
O que et conviden a casa de... et conviden a menjar o a sopar o a dinar a casa d'algú que són amics teus, que en principi saben que menges sense gluten.
Que no et volen cap mal.
Que no, exactament, que no et volen cap mal, que tenen molt bon rotllo amb tu. I sempre se'ls escapa alguna cosa. És a dir, nosaltres quan anem a casa d'algú a sopar sempre fem l'interrogatori, no? Ah, i què porta el menjar? I sempre... Ai, sempre acabem enganxant alguna cosa que portava gluten.
Fuet, home...
I has mirat? Clar. Ostres, no.
Clar. Perquè el fuet pot tenir gluten.
Pot tenir.
De fet, és omnipresent a l'indústria alimentària.
Exacte.
Perquè dona molta elasticitat, beneficis, té propietats que són interessants per a la indústria alimentària. Hem parlat una mica de la gent que és celíaca, una mica per sobre. Si voleu més, al llibre teniu molts més capítols dedicats a això, amb molta més profunditat. Però fem un salt més endavant. Parlem de les persones que no són necessàriament celíaques, però que per la raó que sigui, quan ingereixen algun aliment que conté gluten, els hi passa alguna cosa. Els s'infla la panxa, o se senten malament, o la raó que sigui. Això dona molt de temps, per exemple, la sensibilitat no celíaca al gluten, seria un dels casos, no? Durant molt de temps la comunitat mèdica ha dit això no acaba d'existir. Ara es comença a tipificar més i diu sí, vostè no és celíac, però té sensibilitat no celíaca al gluten. Això existeix?
Sí. Sí, sí, sí que existeix. De fet, és una patologia que es va com... Els primers estudis crec que daten dels 1970, però fa com uns... Des del 2010 així s'ha com començat a diagnosticar més.
No fa gaire, eh?
No fa gaire. No, no, no fa gaire. Per això, llavors, molta gent encara parla d'intolerància per referir-se a la sensibilitat al gluten no celíaca. Però la comunitat mèdica diu, sisplau, no fem servir intolerància perquè una intolerància és que et falta un enzim, no té res a veure amb això.
Mm-hmm.
Llavors... El tema de la sensibilitat al gluten és que encara està en un estadi molt... És molt jove, diguéssim. Està com la celiaquia fa 20 anys. Llavors, realment no sabem si pot ser que dintre d'uns anys canvi, perquè estem davant d'una revolució, s'estan fent molts estudis, s'està investigant molt, però ara mateix no se saben si és el gluten o si són els fructans del blat. Hi ha estudis que comencen a apuntar que podrien ser els fructans del blat. Per tant, això pot ser que en els propers anys canviï.
Per tant, en qualsevol cas, el que sí que passa a la gent que és sensible, que la que té sensibilitat no celíaca al gluten, quan retiren el gluten milloren.
Sí.
Per tant, és fàcil. Algú podria dir, és el gluten i potser no. Potser és el blat en concret,
exacte,
no? Seria?
Podria ser.
El que passa que amb aquesta patologia hi ha un problema, també, que molta gent s'autodiagnostica i pot ser que tampoc sigui... no tinguin cap patologia associada al gluten, sinó simplement, pues, els cereals són una mica irritants, és el que deia ella de l'avena, també. pot ser que tinguin una mica el sistema digestiu delicat o que tinguin un colon irritable o que tinguin... Si poden tenir altres patologies que no tenen res a veure amb el gluten. Llavors, traient el gluten, es poden sentir millor, tot i no tenir cap patologia, perquè aquí també tenim l'efecte placebo.
Clar.
Jo em trec el gluten perquè penso que m'anirà bé per trobar-me millor i efectivament em trobo millor, però no té per què. Llavors, ara mateix, és una patologia que hi ha una bossa molt gran de gent allà, però que no tots tenen per què tenir sensibilitat al gluten.
El problema d'autodiagnosticar-se és que aleshores es produeixen desequilibris alimentaris perquè es comencen a eliminar grups d'aliments que no es complementen amb altres. No?
Exacte. De fet, fem molta referència al llibre en general al problema de l'autodiagnòstic. Perquè quan una persona es troba malament, el que ha de fer és anar a un especialista que li digui perquè, per exemple, la sensibilitat al gluten no celíaca té els símptomes molt similars al del budell irritable. D'acord? Llavors, si tu tens una patologia, si no et trobes bé, el que has de fer és anar al metge. No treure't coses i veure, perquè malaltia i simptomatologia no sempre... És a dir, no totes les malalties generen símptomes. Llavors, tu pots estar-te traient el gluten i potser tens alguna cosa greu que no estàs veient. Per tant, autodiagnòstic, mai. Sempre que sigui un professional que ho pat... I, a més, encara és més perillós, perquè si tu, si en el cas de que siguis celíac, si notes que el gluten et senta malament i te'l treus, ah, jo he de ser sensible, i te'l treus, quan vagis a fer-te la prova, la biòpsia del budell, aquests resultats seran un fals negatiu, perquè com que has retirat el gluten de la teva dieta, el teu budell s'ha recuperat.
D'acord.
Llavors pot ser que estiguis molt de temps fins que t'adonis que realment el que passa és que tens celiaquia amb les conseqüències per la salut que això pot tenir.
Estem parlant avui amb la Núria Pablos i la Elisa Mora, autores d'un llibre que us recomano moltíssim si us interessa el tema del gluten, sigueu celíacs o no. Es diu Sin gluten i sin riesgos, publicat per l'editorial Zenit. Estàvem parlant de la sensibilitat no celíaca al gluten. Anem més endavant encara. Una dieta sense gluten és desequilibrada? És una bogeria? O és possible?
No té per què ser desequilibrada, pot ser una bogeria, tot el que has dit pot ser, aviam. Una dieta sense gluten, una persona que fa una dieta sense gluten estricta ha de tenir en compte el que has dit al principi.
Ja no parlo de la celiaquia,
En
general,
Ha de tenir en compte que hi ha uns cereals que s'ha tret, que aquests cereals t'aporten una sèrie de nutrients, t'aporten fibra, t'aporten minerals, i que si tu treus, bueno, i també t'aporten que t'ajuden també a la teva salut, per exemple, en el risc cardiovascular i tot això.
Sí.
Aleshores, si tu treus, ho has de suplementar d'alguna manera, és a dir, has de tirar de tots els altres cereals que tu has dit, que la gent potser no estem tan acostumats a menjar, no? Mm-hmm. Però cal complementar-ho, no és jo em trec el gluten, és a dir, em trec el blat, em trec la civada, m'ho trec tot, i ja està, no? Perquè aleshores la teva dieta sí que es pot descompensar. Vull dir, sí que pots tenir una dieta sense gluten, però ben feta.
Per això sempre ens avisen, Una dieta sense gluten pot ser perillosa precisament perquè no estàs obtenint els nutrients que necessites.
Perquè, a més, el que fa moltíssima gent que s'autodiagnostica o que creu que menjar sense gluten és més sa, diu, vale, doncs jo em trec el gluten i em dedico a menjar processat sense gluten. I una de les problemàtiques que tenim és que, com que el gluten dona totes aquestes propietats que hem comentat abans, substituir-lo és molt complicat. Llavors, els productes sense gluten acostumen a contenir molts additius, és a dir, moltes coses afegides...
Molta merda, pots dir-ho perfectíssimament, no passa res.
Bueno, doncs són etiquetes de 20 ingredients, unes magdalenes, no?
Sí.
Però clar, és que realment la textura que aporta el gluten és molt difícil d'aconseguir. I això, si les persones que ens escolten siguin celíacs o no, si han tastat el pa sense gluten, ho saben perfectament, no? I d'aquí també una mica de dir, bueno, i dieta sense gluten, vale, si vols, fes-la, però per què t'has de limitar quan pots menjar de tot? Perquè realment menjar sense gluten és una dieta molt restrictiva que, com hem comentat, condiciona molt el teu dia a dia. No pots anar a menjar a qualsevol lloc. Sempre que vas a menjar a casa d'algú, has de preguntar, has d'estar vigilant. Per què t'has de limitar quan pots gaudir de la gastronomia?
Clar,
no?
Clar, clar, clar. I un altre perill també suposo que és que les persones que decideixen menjar sense gluten i a sobre no tenen cap tipus d'informació, no només mengen productes ultraprocessats sense gluten, que acaben sent sempre croissants, donuts, tota aquesta cosa, sinó que a més acaben menjant sempre productes on diu de manera específica que no contenen gluten. I les pastanagues no diuen lloc que no tinguin gluten i no en tenen. Totes les verdures no tenen gluten i com que no veuen una cap etiqueta que diu sin gluten, allò no ho mengen. O peix, o carn, o és igual, digue-li H, no? Podria ser qualsevol cosa.
Nosaltres el que diem en el llibre és que has de fer una dieta sense gluten, però basada en fruites, bueno, en productes naturalment sense gluten. Si vas a la teva dieta sense gluten, en productes naturals, en els cereals permesos, serà una dieta saludable gluten. Si vas a la teva dieta sense gluten, en productes processats sense gluten, la teva dieta serà molt insana. Tant si menges gluten com si no, però si a sobre és sense gluten, pitjor, pel que deia l'Eli, que els productes sense gluten encara porten més merda, no? Llavors, això enllaça amb un dels mitos. La dieta sense gluten sap prima? Depèn. Vull dir, perquè si tu agafes i canvies la teva alimentació, estàs menjant magdalenes, estàs menjant processats i de repente poses a menjar-te fruites i verdures, t'aprimaràs, però no perquè t'has tret el gluten, sinó perquè has passat a tenir una dieta saludable. Si tu et poses a menjar sense gluten, però vas a la teva alimentació amb productes manufacturats, et posaràs com una bola. Mm-hmm. Perquè els productes sense gluten són més calòrics, tenen més grasses dolentes, tenen més sucre, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Vull dir que per això et deia, és més saludable o menys? És que tot depèn de com ho plantegis. La nostra recomanació és dieta sense gluten, sí, però basada en productes naturals, que són sense gluten per naturalesa, són genèrics, que no tenen gluten, i que a més ens ajudaran a la nostra salut, això està clar.
Mm-hmm. Al final és que tothom hauríem de tenir, no?, una dieta el més saludable possible basada en producte fresc, que és algo que tant celíacs com no celíacs hauríem de basar la nostra alimentació en fruites, verdures i producte fresc.
Abans, al principi, parlaves de la pseudociència. Hi ha molta relació entre això i les dietes sense gluten.
Sí.
Aquesta es diu, menja sense gluten perquè aconseguiràs això, això i allò altre, no?
Sí, sí, perquè, de fet, no hi ha evidències científiques de que el gluten sigui dolent. Llavors, això és preocupant perquè molta gent està donant credibilitat a que el gluten és dolent. Llavors, bueno, tu vols menjar sense gluten, em sembla molt bé. També el llibre era una aposta per dir, doncs fes-ho bé, retira-t'ho tot i menja com una persona que no pot menjar gluten, perquè no són dietes sense gluten. Llavors, això què dificulta també? El dia a dia de les persones que han de menjar sense gluten anant a un restaurant, perquè si van 20 persones que van i demanen, no, jo necessito pasta sense gluten, però la cervesa me la menjo amb gluten, després, quan va una persona que té unes necessitats específiques i diu, no, és que no pot ser el mateix forn, no pots agafar les mateixes pinces, has de tenir tot aquest seguit de recomanacions, clar, dius, com pot ser que 20 persones no em demanin res i una sola persona em demani tot això? Llavors ja estem en el que el celíac...
Doncs són uns maniàtics.
Són uns maniàtics i estan estigmatitzats. No, és que ets un exagerat, és que no n'hi ha per tant, és que per una miqueta segur que no et passa res i tornem al
allò que dèiem al principi.
Allò que dèiem al principi.
Què diu l'evidència científica sobre determinats trastorns autoimmunes, com per exemple una malaltia de tiroides i la relació amb el gluten, que també és bastant habitual treure el gluten perquè diuen que pot millorar un problema de tiroides?
Aquest tema en el llibre, bueno, ha sigut molt controvertit, perquè realment no hi ha cap evidència a dia d'avui de que treure el gluten millori els trastorns autoimmunes, però sí que hi ha casos que s'estan recollint en què quan hi ha una autoimmunitat molt activada per d'altres malalties, sigui la tiroiditis, que és la que parlem en el llibre, o sigui qualsevol altra, milloren. Llavors, s'està estudiant això, però ara mateix no hi ha cap estudi al que ens puguem agafar. Llavors, per això, de fet, en el llibre ho deixem una mica així, dient, sí, hi ha ara mateix gent que ho està fent i dietistes que aboguen per provar la dieta sense gluten en determinades patologies, i sembla ser que hi ha millores, però clar, nosaltres tot el que diem en el llibre està basat en estudis, llavors això ho deixem entre cometes. El dia que hi hagi un estudi que ens pugui, que puguem dir sí, això és així, doncs aleshores ho direm. Ara mateix se sap que hi ha millores, però encara no se sap per què, ni se sap...
No hi ha evidències. Això podria ser una altra cosa. Mm-hmm.
I la recomanació que faria una persona que deixa el gluten per aquesta raó seria, des del vostre punt de vista, que faci cas del seu nutricionista que li diu això, però que faci una dieta equilibrada, suposo, o que no faci cas? Vosaltres,
a veure,
o que depèn?
Jo recomano que sempre que tothom s'adreci als professionals que per alguna cosa estan, eh? Ara, si em preguntes la meva opinió personal, independentment d'això, si hi ha una patologia, que s'acudeixi a un professional. Si és una opció personal, jo no limitaria la gastronomia, si pogués.
Mm. Però jo aquí tinc una altra opinió, que és que jo... No, bueno, aquesta és la riquesa, no? Que una persona que té una malaltia autoimmune greu, que es veu limitada la seva vida, si fa una dieta sense gluten i es troba millor, evidentment equilibrada, eh? No et dic...
Sí, estem parlant sempre que l'alternativa és equilibrada.
Doncs si aquesta persona creu que la dieta sense gluten l'ajuda, sigui efecto placebo, sigui el que sigui, l'està ajudant. Jo conec gent, perquè, clar, m'he mogut molt amb associacions de malalts i tot això, i els hi veus una millora, i tu els hi fas un seguiment en el temps i veus que psicològicament milloren, socialment milloren, fan més activitats, i aleshores... no podem assegurar per què és, però sabem que les persones milloren. Llavors, bueno, és un tema... Què és efecte placebo? Vale. Però li està fent mal a aquesta persona seguir una dieta sense gluten si la fa equilibrada? Bueno, doncs pues tampoc, no? Llavors, aquí és el tema, no? És difícil estar d'acord amb tot. Bueno, jo conec molts casos i sé que ells estan més contents, doncs penso, doncs endavant, fes dieta sense gluten si estàs més content, clar, sempre quan la facis bé.
Tot això entra dins de la bogeria, que és investigar totes les malalties autoimmunes, tots els factors que tenen a veure. Per tant, podem dir que hi ha poca evidència, per no dir zero o molt poca evidència, que ens ajudi, que ens digui, doncs es pot recomanar dieta sense gluten en determinats casos, però bueno, se sigue investigando. El llibre Sin Gluten y Sin Riesgos és un llibre fantàstic per aprofundir tot el que vulgueu i més, sense haver d'anar a mirar papers i articles i tot plegat, que és la feina que han fet elles.
Exacte.
És la feina que han dit, sí, l'hem fet nosaltres, on es repassen 21 mites, tot el que vulgueu saber sobre si és millor menjar sense gluten, si no, si aprima, tot això que hem estat parlant ara, i moltes coses més les trobareu en aquest llibre meravellós que han escrit la Núria Pablos i la Lisa Mora, que avui ens han acompanyat al programa. Dóna per molt més, però hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Si hi ha algun tema que vulgueu acabar d'apuntar, que us sembla important i que no haguem tractat, ja que fem un programa de divulgació, també podeu comentar-lo, eh? Faltaria més, eh?
El que jo deia al principi, hem agafat una mica i hem parlat de la part psicològica del que és una malaltia crònica, que normalment és com és una malaltia que només és una dieta, com parlem amb un dels mitos, sí. No es té en compte això. Llavors, el cartellet aquest que portem de que som uns maniàtics, no, hi ha un dels capítols on es parla de que no són, els celíacs no són maniàtics, tenen una malaltia crònica, han de seguir una dieta estricta durant tota la seva vida, aleshores tenen una sèrie d'estratègies d'afrontament, no? I aquest capítol està molt pensat doncs, pels celíacs, perquè vegin que no són raros, que no són maniàtics, que poden sortir, que està pensat perquè els celíacs entenguin que no són raros i perquè els que acompanyen els celíacs entenguin que no són raros, saps? Una mica per veure si entre tots facilitem una mica la vida.
I sobretot, bueno, una mica la idea del llibre era contribuir a desmuntar tota aquesta intoxicació informativa que tenim, no? Anar a buscar què diuen els estudis científics i amb evidències i arguments i fets provats posar una mica d'ordre en tota aquesta confusió que existeix al voltant del gluten, amb tota aquesta pseudociència que hi ha, que ara està tan en voga, doncs donar arguments a la gent perquè estiguin informats i sobretot empoderar els celíacs i els que conviuen amb ells perquè sàpiguen les decisions que prenen, doncs que tinguin uns arguments.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Núria Pablos, Elisa Mora. Felicitats pel llibre.
Gràcies. Moltes
gràcies. Gràcies.
A Catalunya Ràdio, Sants i Estalvis.
La setmana passada ens vam quedar parlant d'aliments de temporada, de la tardor, encara seguim a la tardor, i havíem de parlar de fruita.
Sí, exacte. Clar, l'objectiu una mica de parlar de les fruites és tots sabem que podem menjar una peça de fruita tal qual, però la meva idea és donar-vos opcions més enllà de menjar...
Cuinar una mica, no?
Cuinar-les, exacte. O com les podem utilitzar, que no sigui menjar-les tal qual.
A veure qui sap, ara, quines són les fruites de la temporada de tardor?
A veure,
perquè, clar, David.
A veure, figues...
Les figues són sí, de final, no? De l'estiu...
Ja, les figues ja les últimes.
Parlem de fruites, eh? Què més he vist? Com es diu allò que fa fer caca? Les prunes? Prunes és ara, no? Això és l'estiu?
Allò que fa fer caca?
Bueno, que va bé pel vent, va per fer de vent.
Diuen.
Cireles no, que és a l'estiu.
Caqui. La magrana.
Magrana.
Ah, la magrana n'hi ha a per tot.
Que passa ara que pelar-la s'ha d'inventar una altra cosa, eh? Hauria d'anar amb cremallera.
Mira, potser aquí l'amiga sap com pelar-les, eh?
Sí, no hi ha...
Vaig veure un youtuber que feia com un... No sé, com un...
Com m'agrada el YouTube de cuina del que sigui. M'és igual el que sigui, però m'agrada molt.
Que la tallava molt bé i la pelava molt bé, però...
M'estic tornant un senyor de casa, ja ho veig. Va, comencem, va. Pera i poma, primer, els clàssics.
Pera i poma, però això està tot l'any, això ho tenim tot l'any.
Sí, però la temporada és ara. És a dir, sí que en podem trobar...
Que, per cert, les peres de Sant Joan és ara o és per Sant Joan?
No,
aquelles paretes petites. Aquest estiu no les he vist.
Ara se'n troben, també.
No les he vist, aquest estiu.
Però ara m'enxampes. Tampoc et sabria dir si la temporada només és ara o dura... O també en diferents mesos de l'any.
Vale, peres i pomes.
Però ara les peres i pomes també són característiques de la tardor. Aleshores, més enllà de menjar-les amb la pell i tal qual a l'hora d'esmorzar o berenar, com les podem utilitzar a la cuina? La primera és, aprofitant que comença a fer fred, a preparar compotes, com la que vam parlar en el programa anterior, o ve fer una poma al forn, que aquesta poma al forn es pot fer amb la poma sola o es pot farcir també per dintre amb fruits secs per fer-ho més energètic d'alguna manera, o que si ho fem per esmorzar que en sigui més consistent. O una altra manera que tenim, sobretot la poma, és utilitzar-la com a substitut de la patata quan fem acompanyaments.
Com?
Per ser un incís, això de la poma al forn, jo faig moltes de pomes al forn, però llavors l'Adam m'emprenya perquè una poma sencera me la menjaria crua, me la menjaria una. Però la poma al forn, em queden tan petitonetes i tan bones que a vegades me'n menjo tres al forn.
Bueno.
No, però els sucres, el sucre que té una poma, te'n estàs menjant
no
tres.
No he parlat mai del problema.
Home, m'estic fotent sucre de dojo,
mai,
encara que siguin lliures.
Mai, és que no són lliures aquests.
Ah, no?
Oh, hosti, és que de
veritat,
no
sé que tu preparis la poma al forn afegint-hi sucre.
Canyella, no, poso canyella. No.
Doncs aleshores
canyella.
Quan el sucre aquest que dius tu és a dins de l'aliment, de la fruita, no és un problema.
Està
és que és igual. És igual que estigui concentrat. Encara hi ha la fibra, hi ha la pectina, allà hi ha coses que fan que metabolitis aquell sucre
d'una
manera diferent.
Doncs no em deixes més tranquil, perquè em foto tres això, però en un moment.
Que aquestes altures, haguem d'explicar això, David, em deixa...
Bueno, però eres tu que deies que el sucre queda concentrat i llavors...
Jo no he dit mai això, el sucre que... concentrat d'una poma al forn.
Bueno, la fruita seca, quan està seca, si menges figues seques, per exemple...
Home, però no és el mateix,
el concentrat d'un sucre d'una figa seca, te'n pots menjar 10 i no menges 10 figues normals.
Però estem parlant de pomes al forn o de fruta dessecada, eh?
És igual, el sucre queda allà concentrat.
Pesat.
I la poma és la meitat. Queda la meitat,
però és igual.
Però és el que comentava l'Adam, que porta la fibra, porta la pectina, i això també et saciarà. És a dir, potser si són petitetes te'n menjaràs dos, però no te'n menjaràs 10.
Clar.
10 no.
Però abans d'aquest llarg parèntesi i absurd, d'altra banda, havies dit substitut...
De la patata.
La poma substituint la patata?
Al forn. I amb això parlo en preparacions, per exemple, el típic plat que preparem de pollastre o peix al forn,
sí,
que normalment hi posem patata... Doncs en comptes de posar-hi patata, proveu de posar-hi poma. Perquè realment la combinació és molt bona. Aleshores, jo us animo a que ho provem. Igual que la compota de poma també ens pot servir com a acompanyament de plats principals. En comptes de preparar una salsa amb qualsevol altre aliment, si li volem donar un punt dolç, doncs afegir una mica de compota també ens pot donar un contrast agradable.
De fet, hi ha alguns plats clàssics, que van amb una compota
exacte.
De poma. Vull dir que...
Exacte.
Bueno, o l'ànec amb peres, no?
O l'ànec amb peres,
també. Sí, l'ànec va molt... Se sol combinar bastant amb poma o amb pera, eh?
Sí que és veritat. El resta de carns potser no tant. Però també queda molt bé. Aleshores, és una altra via per on podem experimentar.
Molt bé.
Després tenim el caqui.
Jo no puc amb el caqui.
Per què? No t'agrada?
No m'agrada el caqui.
El caqui és el Palo Santo?
Sí.
És que no...
A mi m'agrada molt. El que passa que és
no
aquest moc que deixa... Que vegades...
No em llama.
Sí, doncs lame.
No, és
bastant escaroset, però és molt bo.
El que és important del caqui és que el prenguem madur, perquè si el prenem molt verd, notarem aquesta textura, perquè és molt astringent. Uh-huh. Aleshores notarem aquesta textura com si ens poséssim un paper d'aquests de...
Pues igual és això,
de terciopelo
tu.
A la boca. Uh-huh. No?
Mira que normalment em faig el xurro amb tot, però amb el caqui
no.
No sé què dir.
Doncs, bueno, també és trobar-li el gust.
Quan estan, fan de mal portar.
Sí.
Quan estan
molt madurs. L'has d'agafar amb la mà i anar cap a casa amb la mà, amb el caqui a la mà, perquè si no...
Bé, de fet,
s'aixafa amb alguna cosa.
El caqui, quan està tan madur, tu el pots xafar. És a dir, tu el peles només traient-li les llavors, la pell, sempre quan pugui ser un caqui ecològic, la pell te la pots menjar, també.
Ah, sí?
És a dir, que no has d'estar procurant de pelar-lo i que potser perds més temps.
Ai, no l'he menjat mai, la pell.
Va. Descobreix-me el caqui.
Aleshores, el caqui és una fruita dolça que, com dèiem, s'ha de prendre madura i que destaca molt pel seu contingut en betacarotens, que per això té aquest color de color taronja i també és ric en vitamina C, també ens aporta aquesta vitamina. Per tant, ara a l'hivern, no, quan hem de potenciar també les nostres defenses, incloure aliments rics en vitamina C també és interessant. Aleshores, el caqui el podem utilitzar per aquesta textura que tu deies, no, que ja té una textura com gelatinosa, com si fos una melmelada, i aquí ja no fa falta ni triturar-ho amb dàtil, ni triturar-ho amb res, perquè la textura ja la té. Uh-huh. Aleshores, per posar-ho sobre, no sé, una torrada de fejol, per exemple, dolça, uh-huh, i afegim el caqui pel damunt, o hi posem una mica tahina i el caqui triturat, ja ens pot servir com una marmelada.
Espera, que poso per la traductora. A tahina, recordeu que és crema de sèsam, que dit així sembla una cosa molt rara, però
exacte,
és molt fàcil de trobar ara. Pa de fejol.
Pa de fejol o un pa integral.
Qualsevol pa integral, Sempre recomanem que el pa sigui... Bueno, no nosaltres, tothom recomana que el pa sigui integral millor. Molt bé, què més?
El caqui també el podeu utilitzar, com és una fruita dolceta, per qualsevol preparació que pugui ser que pugui ser dolça, tipus un pa de pessic que pugueu preparar sempre, evidentment sense sucre, per exemple, amb farina d'ametlla i una mica de plàtan i el caqui, doncs amb els ous i tot, però que pugueu preparar una preparació dolça, doncs el caqui també li donarà un bon gustet.
Molt bé.
I aleshores potser aquí el gust queda més camuflat i li donarà el punt dolç, i pels que no us agrada el caqui potser d'aquesta manera us pot agradar més. I si no, també el podem ficar amb amanides o amb cremes també. Per exemple, una crema de carbassa i caqui podríem preparar, que li pot donar un gust molt bo.
Aquesta m'ha agradat. Tot el que m'has dit fins ara m'ha fet molta mandra, però aquesta m'ha agradat.
Fred o calent?
Calenteta.
La crema, sí, de carbassa millor calenta, no?
Sí, calenta.
No sé. I també podria ser... El caqui escalfat, ara pensava un caqui al forn, un caqui, no sé, escalfar el caqui no li veig...
Bueno, i escalfar una poma així?
Clar, com una compota.
Aquí m'has...
Clar, és que al final és tot una qüestió de...
Bueno, però culturalment una poma al forn sempre l'àvia me la feia, un caqui al forn no.
Bueno, ja.
Bueno, no ho sé, ho hem d'investigar.
Exacte.
La magrana, arribaràs a la magrana? Perquè...
Ara ve la magrana. Un incís, aquesta crema de carbassa o pastanaga,
sí,
amb caqui també podem posar, en comptes de caqui, poma, que també queda molt bé, per donar-li un punt dolcet. Aleshores, la magrana. La magrana és la gran joia per mi que tenim aquesta tardor.
M'encanta.
De gust, jo també la trobo boníssima, però a part és que és molt, una fruita molt antioxidant, gràcies als seus polifenols, aquests pigments que li donen aquest color vermell, i aleshores doncs, incloure-les ens aporta una gran quantitat de beneficis. També conté àcids orgànics, també conté vitamina C, vitamines de grup B, minerals, és a dir, que és una, bueno, com un petit tresor que tenim ara de tardor. L'únic problema que té la magrana és que hi ha molta gent que li fa mandra menjar-la. Primera, perquè costa de pelar, que és el que comentaves tu. Que aleshores, a aquest vídeo del YouTube, jo també em sembla que sé quin és,
que és fer-li, que fa com un...
Exacte, fer-li com un quadrat a dalt,
sí, un quadrat,
treure-li aquesta mena d'obertura que té a dalt la magrana, i després...
I la surt peladeta, totes les llavors...
L'obres, com si fos una taronja.
Carai.
Aproximadament. Aquesta és una versió. L'altra versió també que tenim és tallar-la per la meitat, la poseu sobre un bol, i amb un morter o amb alguna...
Napicant.
Sí, de fusta, anar picant, i sola la magrana va sortint. Aleshores, són maneres més fàcils sense haver d'estar-la desgranant poc a poc.
És que acabes amb la plena de suc.
Amb la mà.
Sempre hi ha la pellofeta groga aquella que no acaba de sortir.
Bé, la pellofeta és fibra. El que passa és que la pellofeta és una mica amargant.
Sí, és una mica astringent.
Jo si me la trobo me la menjo, però entenc que té un gust que contrasta i que no és gaire agradable. Aleshores, clar, la magrana té aquest punt com cruixent que moltes vegades, ostres, i això com ho menjo? Pot haver-hi gent que no li agrada. Hi ha la típica postre de magrana amb suc de taronja, no? Que hi ha molta gent que s'ho menja així. Però jo us vull proposar una altra manera que jo, bueno, és com una manera com que m'agrada molt prendre-la, que és prendre-la per esmorzar aprofitant aquest cruixent que té com si fos un muesli.
Ah.
Aleshores, sabem que els cereals que comprem als supermercats no són una alternativa saludable perquè porten molts sucres i greixos de mala qualitat. Aleshores, si busquem aquest punt cruixent, jo el que fa és, per exemple, agafem un grapat de fruits secs, els que us agradin, avellanes, ametlles, nous, el que vulgueu, com una mica coco ratllat, per exemple, ho tritureu per reduir-ho trossets petits, ho barregeu amb la magrana, aleshores afegiu una mica de llet vegetal calenteta, d'ametlla, per exemple, i una mica de canya i en pols, i tot això ho barregeu, i jo m'ho menjo així amb cullera, com si fos un...
Mira, magrana calenta, també.
Un muesli cruixent. No, però la que està calenteta és la llet, exacte.
Sí, no, però bons, escalfa-la...
Sí. Aleshores, bé, és una alternativa per esmorzar, sí, senzilla, i bueno, molt, molt nutritiva.
Sí, jo sempre la veig a les amanides.
També, amb les amanides.
Com el blat de moro, que dius, no sé.
La magrana té aquest toc, com que té aquest color tan vistós, a qualsevol plat, per
queda
decorar,
molt bonic,
queda
sí,
molt bonic.
Queda
jo faig una crema de castanyes,
I peles tu les castanyes?
En dauets molt fregits de tofu fumat i magrana a sobre.
Caram.
Boníssim.
Què més? Què més, Gina?
No, t'ho juro.
No, fes-me'n un dia i
un crunxi, crunxi. Sí, t'ho faré. Ens en queden dos i tenim poc temps. El raïm i les mandarines.
El raïm, que és una fruita molt característica de la dieta mediterrània, que normalment, malauradament, sempre moltes vegades la coneixem pel vi, però és una fruita que de per si també ens aporta molts beneficis. I... tant el blanc com el negre, però el negre en especial que conté aquest antioxidant que tots coneixem també pel vi, però que la fruita és el que conté a la pell, que és el resveratrol, que és un pigment molt antioxidant. Aleshores, prendre vi de tant en tant una copeta, bueno, està bé, però si volem resveratrol i volem aquest efecte antioxidant, mengem raïm, no anem a buscar el vi.
Per tant, la pell també ens hem de menjar, eh?
Ah, evidentment.
És que amb la pell, veus...
Tu peles el raïm?
Sí, per cap d'any pel raïm.
El món està dividit entre la gent que pela el raïm i la gent que no, eh? I que treu les llavors.
I treu les llavors.
Oh, per favor, que fill.
Per això ho faig amb la Casitos.
Que llepafils que ets.
Faig 12 la Casitos o 12 panses.
Però la Casitos és molt més dur, eh?
Per això no et van bé. Per això no tens sort.
També tens raó.
Perquè jo sempre ho he pensat, això, eh?
Però és que llavors faig... i els tiro. Llavors no tinc sort, tampoc. Perquè tiro tot el raïm.
O sigui, pelat i sense llavor...
No, pelat no. Dic, si me'l menjar és normal, allò que vas a una festa i et donen el cotilló. Allò és pell.
Idees per fer plats amb el raïm?
Bueno, amb el raïm, la veritat, és una fruita que jo personalment no he investigat molt amb ella, perquè també em xoca una mica com utilitzar-la. També es pot cuinar calent, hi ha preparacions que l'utilitzen també, com hem parlat de fer la poma al forn amb el peix o el pollastre, doncs que utilitzen raïm, però i també el podem utilitzar, evidentment, per amanides, que també li dona un gust molt bo, o inclús en cremes, també el podríem utilitzar.
Però l'ajo blanco, de fet, porta raïm.
Exacte, exacte.
No ho sabia. Us mengeu les llavors, també, entenc? Les llavors a dins, eh? Totes?
Sí.
Vale, ok.
Sí.
Vale, sabeu saber-ho.
Són, a més, són interessants.
Però tant com entren, surten?
No, perquè les mastegues.
Home, és que si no...
Però estàs tota l'estona... Ai, sou molt estranys.
Hem d'anar acabant. Va, mandarines
només
i recepta.
Només ens queda una, que és la mandarina, que és bueno, aquesta fruita també característica d'aquesta època, que és molt rica en vitamina C, com comentàvem. Doncs ara que venen el fred i que ens convé potenciar les nostres defenses, doncs és una fruita molt interessant. Per la mandarina, la podem utilitzar també per triturar, per fer, per exemple, amb dàtil, per fer-ne una melmelada. La podem aprofitar també per preparar amanides. Però jo us volia parlar sobretot de la pell avui, perquè la pell de la mandarina també conté molts antioxidants. Aleshores, si aquesta pell la deixem assecar, quan està ben seca, ens podem fer infusions. I aquesta pell en infusions de mandarina, per exemple, amb unes branques de canyella, té un efecte també molt relaxant i calmant. Aleshores, doncs, mira, és una altra alternativa que tenim.
La pell, per... vols dir la dura, la que posàvem a l'estufa, a sobre, per l'oloreta?
Exacte.
Val.
Bueno, això de l'estufa jo no ho coneixia.
Però, bueno.
Doncs això, aleshores, no tirem la pell de la mandarina, sequem-la i aprofitem-la per fer aquestes infusions, que són molt gustoses i molt interessants.
Molt bé.
Molt bé, perfecte. Tenim una recepta?
Tenim una recepta.
Vinga.
La recepta de la Gina.
I la Gina i la seva recepta, què fem avui?
Avui fem un postre, és un postre amb caqui. Tu no sé si et farà molta gràcia, Adam.
Unes postres amb caqui. No, està bé. No, que s'ha d'incorporar, si vols.
El caqui té una cosa molt curiosa, que és quan està ben madur i tu traiem les llavors, això que dèiem, i ho tritures, té la capacitat com de gelificar-se molt ràpidament. ¿Vale? Aleshores, el que us proposo és fer uns vasets amb caqui que quedaran com una espècie com gairebé de gelatina, amb la propa gelificació que farà la fruita, i ho servirem amb una nata de coco, magrana i festucs. Així que aprofitarem també la magrana. Aleshores, per fer la recepta necessitem, per dues persones aproximadament, dos caquis ben madurs, una beina de vainilla, unes gotetes de suc de llimona, una llauna de llet de coco, dues cullerades de magrana, o una miqueta més si us agrada, i festucs al gust. Aleshores, la nit anterior el que fem és col·locar la llauna de llet de coco a la nevera, perquè el que ens interessi és que la polpa pugi cap a dalt i l'aigua ens quedi baix, per després poder treure aquesta polpa. El dia següent pelem els caquis i els col·loquem en una batedora, sense, evidentment, les fulles verdes i sense els pinyols, però la pell la podeu utilitzar. Uh-huh. I ho bateu juntament amb la beina de vainilla, amb les llavors de dintre la beina, i unes gotetes de suc de llimona. Tot això ho tritureu i ho aboqueu de seguida dintre dels gots on voleu servir aquestes postres, perquè el caqui gelificarà ràpidament.
Molt bé.
Aleshores, un cop tenim el caqui, això ho podeu guardar a la nevera, o si fa molt fred ho podeu deixar a temperatura ambient, traiem la llauna de llet de coco de la nevera, amb una cullera traiem només la polpa, l'aigua la podeu reservar per afegint cremes, per fer-vos un batut, el que vulgueu, però no la llenceu, i amb unes varetes la bateu, com si es tractés d'una nata, i queda, aleshores agafarà més textura homogènia.
Ah, però es munta una mica, queda una mica muntada.
Sí, queda una mica
només
muntada.
Només la polpa, eh?
Només la polpa, només la polpa. Evidentment, no és dolç. Vull dir, no us imagineu una nata dolça. Té gust a coco. Si algú vol donar-li un punt dolç, sempre podeu afegir unes gotetes d'estèvia o, puntualment, també una cullereta de mel. Però, com que el caqui ja és dolç, jo apostaria per no afegir-hi res. Aleshores, serviu els vasets amb una cullerada d'aquesta nata que hem preparat de coco per sobre, afegiu la magrana i els festucs.
Boníssim. Molt bé. Ara ho hem fet tot ràpid, però ja sabeu que teniu el pla B, que és a l'Instagram.
Tinc ara a veure la foto d'això.
Del programa, la foto xulíssima que fa sempre la Gina, que sembla una fotògrafa professional, però no.
aficionada.
No, perquè no guanya calés en fent la foto professional aquesta que fa, sinó és l'única diferència, bàsicament, eh? Entre un amateur i un professional, que no guanya la vida, l'altre no. Perquè de qualitat, de vegades, l'altre... M'enrotllo, ui, que pesat. Trobareu la recepta a l'Instagram @sansiestalvis amb el pas a pas, els ingredients i aquesta foto tan xula que ens regala la Gina. Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Setmana que ve de què parlem?
Parlarem d'aliments que ens poden ajudar a passar el fred.
Ai, sí. Oh, hi ha gent molt fredolica. Eh?
Molt fredolica. Ah, jo en sóc una, eh?
Tu? Va, doncs per això.
Una manta de pomes.
Experiència personal.
Manta de pomes.
Sans i Estalvis, amb Adam Martín.